va. Com va, com va.
Així comença el nou programa de Dignitat Rebel.
A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou. Va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va, eh? Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem.
I com que estem encausades i estem preparant el judici els dies 2, 3, 4 de juliol front la Conselleria d'Educació i el Govern Balear, on el conseller Bosch no va ser present durant l'acció d'unes estudiants, 44 en total, que entraren fa 2 anys dintre de la mateixa Conselleria d'Educació. Aquest judici s'està preparant de manera col·lectiva des d'aquests 2 anys en què es construeix una xarxa de comunicació social, de suport mutu i solidaritat que visitava Ona Mediterrània fa gairebé 2 setmanes, el passat 21 de juny. I així us deixem amb aquest àudio.
Per cada boomerang, quan voleu difona, un espai on l'autonomia social mallorquina alça.
Benvingudes de nou a Contrafones. És un programa de ràdio que, com tots sabeu, és de Contrainfo.cat, un projecte comunicatiu gestionat de Mallorca. I aquest dimecres tenim un programa molt especial per a tots vosaltres, per acompanyar-vos durant el dinar, i és un programa dedicat a les encausades de la conselleria. Les encausades demà faran 2 anys de secció que, per la qual tots les coneixem, i hem volgut dedicar aquest programa i esperem que totes les gaudiu tant com nosaltres.
manifest!
Aquesta era la renou que sentia a la conselleria dia 22 de maig de 2012, on el dia que s'encusats entraren i per el qual avui som aquí. Avui tenim aquí dues convidades, tenim en Miquel Àngel Cloquell.
Bones tardes.
I que fa a la vegada acció de portaveu. I per altra banda tenim en Rubén.
Hola, bones, què tal?
Que bé, que és una altra encusada. Tot això de l'ocupació, clar, ens situem en el 2012, moment en què el govern de PP acaba d'entrar a nivell nacional, on les retallades comencen a pujar. Quin és el context a l'àmbit educatiu?
El context a l'àmbit educatiu en el 2012 no el poden conscienciar com és ara mateix. Ara mateix hi ha un moviment molt fort educatiu, i en el 2012 aquest moviment educatiu encara no havia sorgit, encara no estava tan fort. I a la universitat sí que estava fort el moviment educatiu, i hi havia una assemblea de la universitat d'estudiants i algun professorat que ens reuníem quasi setmanalment i fèiem accions, fèiem vagues i seguíem.
I aquesta assemblea s'havia format aquell mateix any, no?
S'havia format aquell mateix any i vàrem estar molt actius durant tot l'any.
Quines accions fèreu?
Vàrem fer, que recorda que fèrem fins a 4 vagues bastant contundents a la universitat, intentant que aquell dia no fos un dia normal, si era un dia de vaga no havia de ser un dia normal. I vàrem fer dinar a la universitat, per recaptar fons per l'assemblea, i hi ha xerrades i altres per intentar motivar la gent de la universitat a activar-se i a mobilitzar-se.
Sí, de fet, moltes recordem aquells moments en els quals hi havia vaga que les coses arribaven fins a socimats, despicats que se feien. Crec que va ser el primer moment, o l'únic moment que s'ha vist tal d'estat de mobilització.
Sí, possiblement en el moment de Bolonya també hi va haver un moment molt important de mobilització, però feia uns 4 o 5 anys que sovint no se veia aquesta mobilització tan important. I van aconseguir juntar molts estudiants que volien un altre tipus d'educació i que no fossin retallades el que ens implicassin.
Uh-huh. I diguem, què és el que vos va dur a fer seccions? Sí. Per què vareu decidir fer aquest vot?
Van decidir fer aquest vot. En realitat no era un vot molt, molt important en quant a les accions que havien fet a la universitat, era una acció més, una acció directa cap a la gent que, i a l'òrgan que ens estava infligint, les retallades que ens estava infligint, i les retallades bàsicament eren que les beques s'estaven reduint, el pressupost cap a la universitat ja feia anys que se reduïa i aquell any se reduïa encara més de lo que s'havia reduït, que recordar que en aquell any se reduïa entre un 11 i un 12%, me lo manco, i a més números clausos es minvaven, les beques minvaven, les retallades se veien cada vegada més, i les beques no se donaven com s'havien de donar.
Era un poquet el començament de l'austricidi, va començar a incidir sobretot a l'educació, era el començament del govern neoliberal dràstic aquest del PP, i un poquet crec que també va estar contextualitzat a reivindicacions a tot l'estat espanyol, i no havien tingut massa repercussió aquí a les illes, i per això se va decidir que anar a la conselleria i fer-nos escoltar, no? Ja que ells no ens volien escoltar.
És a dir, aquest dia 22 de maig del 2012 hi havia convocades més mobilitzacions, no? A nivell estatal, com ha dit en Rubén.
Sí. No sé si vols aportar tu alguna cosa. Jo...
El dia 22 de maig de 2012 hi havia convocades manifestacions i vagues educatives de tot l'estat espanyol. A tot l'estat espanyol estaven convocades, i aquí, a les Illes Balears, ningú havia convocat, i l'Assemblea UIP en aquell moment no varen veure oportú convocar una vaga perquè havia d'englobar tot el sistema educatiu i l'universitat no tenia gaire sentit.
És a dir, com has dit tu abans, el 22 de maig no era un dia normal tampoc, no? I l'Assemblea de la UIP havia de fer una acció.
Havia de fer una acció i a més, havia de fer una acció i no teníem la suficient força en aquell moment com per fer una acció a tota la universitat. No era possible.
I ja ens situàvem dia 22 de maig. I bé, 50 persones decideixen entrar en bloc dins la conselleria. Com va ser això? Com va arribar fins des d'allà fins a les faig de desconseller?
Bé, amb el suport dels treballadors i treballadores de la pròpia conselleria, no? Perquè crec que ningú de nosaltres sabia molt bé on era el despatx de Bosch. I jo vaig arribar un poquet tard, la veritat. Crec que era allà en Cloqui que vos pot explicar millor com va anar.
Bàsicament, vàrem arribar a les 12, érem unes 50, crec que més de 50 persones, jo crec que arribàvem a prop de les 60 persones, i vam anar pujant planta per planta, per anar per una escala que hi ha bastant sense llum, però
lúgubre.
Exacte. I vam anar pujant, xerrant i amb els aplaudiments de gran part dels treballadors i funcionaris, i nosaltres demanàvem els despatx de conselleres i ens deien a la quarta planta, pujar cap a la quarta planta. Nosaltres vam arribar fins a la quarta planta i allà ens van trobar els no funcionaris, o sigui, els posats a dit de dins la conselleria.
El gabinet, no?, de Bosch.
El gabinet d'en Bosch. El gabinet i alguns altres funcionaris, que funcionaris altres funcionaris estaven fent feina i nosaltres no van destorbar en cap moment.
I bé, i totes les imatges que ja van sortir, el moment de l'entrada en el despatx, clar, des de les imatges sempre se veu un poc, bé, bastant sesgat i no se sap ben bé què és que va passar. Vosaltres ho vareu veure, que era de dins, com ho vareu veure aquell moment?
Bé, jo crec que l'entrada va ser totalment pacífica, en cap moment va haver cap intenció de violentar ningú, només era anar allà on nosaltres creiem que teníem que dur les nostres reivindicacions, perquè és allà on se prenen les decisions, no? I vam entrar allà i clar, si poses música i tal en els vídeos i si mires els diaris, pareix que anàvem allà amb garrotes i palos a matar la gent, no? Però no, vam arribar allà pacíficament a donar només el manifest i poder llegir-lo davant del conseller Bosch, o en el despatx del conseller Bosch, no? Encara que no ens vulguin escoltar, nosaltres estem aquí, tenim coses a dir i vàrem entrar allà partint d'aquesta indignació, no?, per no ser escoltats. I bé, en arribar ens vam trobar aquest que diu el meu company, la meva companya, que és el gabinet, no?, no m'agrada la paraula, però és gabinet en Bosch i la cap de gabinet, no?
La famosa cap de gabinet, que va passar amb aquesta dona.
I a més, és representatiu, o sigui, nosaltres vam arribar fins a la quarta planta i a la quarta planta ens vam aturar fent, diguent, que vengui el conseller, que vengui el conseller. Lògicament el conseller no venia perquè estava en el Parlament, però les portes del seu despatx estaven tancades quan nosaltres arribàrem. Misteriosament aquelles portes s'obriren just quan nosaltres estàvem a la seva porta, s'obrir la porta misteriosament. No trobàvem entrar dins el espai de conseller, que era el que havíem anat a fer.
Bé, jo añadiria, vull añadir, no?, que vull añadir, no és afegir, perdoneu, però és que sóc gallec i el català m'agosta un poquet encara. Però bé, volem afegir que se porta misteriosament. Bé, qualcú dels funcionaris o de nosaltres no ho sabem massa bé, la porta no estava tancada amb cap tipus de
clau
ni res, i varen decidir entrar per deixar el manifest damunt la seva taula, no?
I a partir d'aquí s'han manipulat molt, no? S'ha dit que se van fer fotos o documents oficials, que se va agredir a la cap de gabinet, és a dir, coses que se demostren en els vídeos que va gravar Televisió Espanyola, a més, Televisió Espanyola, que no és que sigui dels moviments socials, i se veu clarament com no van ser així. No sé si voleu dir res sobre això.
No, i a més, jo que sóc un encausat i se suposa que he de conèixer tot el que es va fer allà de dins, no encara no hi havia cap imatge d'una fotografia de la taula del senyor Bosch, o sigui, que imagino que no hi va haver cap fotografia. I a més, en la cap de gabinet, les primeres setmanes, els primers dos o tres dies vam poder veure com la manipulació va ser molt important, i com molta gent de la societat deia que vareu fer entrant allà. I després, amb el temps, lògicament amb els vídeos que se poden veure, se pot demostrar, i tota la societat així ho sap, i tota la societat així mos dona suport, ja són 90 col·lectius que mos donen suport, per algo serà, i se pot veure perfectament com el secat de gabinet que li pega una clotellada a un dels estudiants, i si no fos per un professor que va venir nosaltres aquell dia que l'acull, l'estudiant en si hagués rebut
un cop de puny
a la cara directament, perquè segur clarament com l'atura la mà i com la forma després, diguent, la forma amb els braços, no lògicament amb cordes.
Encara que hagi estat bé.
Perquè encara s'ABC traurà que el formàvem amb cordes. I la cuí tranquil·litzant-la, perquè és que no anava bé això en absolut.
Nosaltres, o jo supos que aquesta dona se va veure superada per aquesta situació i no tenia la capacitat per gestionar la seva ràbia o la seva prepotència, no? I més pareixia una judoca que una cap de gabinet, no? Però bé, si no podem oblidar el paper que tenen mitjans de comunicació o de descomunicació i o desinformació, i a Balears tenim, crec que, tres diaris així importants locals, no? I com la gent no té accés, el mateix accés que nosaltres com joves tenim a les xarxes socials i podem veure el vídeo en YouTube i veure què ha passat, no? Però mon pare, ma mare i tal no tenen aquesta facilitat per veure els vídeos, no? I si veuen la portada que va escriure a última hora, de violenta i demà, i més coses que varen dir, i és això, un poquet manipular, fer renou, fer un poquet d'això per crear aquesta falsa imatge de joventut universitària violenta, no?
I llavors, clar, bé, després va venir la policia, me va treure tots d'un amb un, i amb això no va haver cap problema, no?
Bé, cap problema. Bé, m'ho varen enrocar un poquet nosaltres per poder terminar de llegir el manifest, no? Només volíem això, anar allà, bon, se't prenen les decisions i poder dir el que, com persones que mos veiem afectades per això, poder dir, mira, la nostra opinió, la nostra visió, i la de la majoria, en realitat, és aquesta, no? I bé, la policia va arribar, supos que molt amb directrius molt marcades de què tenia que fer, i nosaltres ens vam sentar pacíficament amb el company que va llegir el manifest a darrere de nosaltres per intentar que aconsegués terminar de llegir el manifest, no? I ens vam anar traient un a un amb resistència pacífica, no vàrem en cap moment impedir o violentar les policies ni res, i vàrem fer grups de 10 persones, crec, i mos vàrem anar ells baixant-nos cap a la porta, no?, a la conselleria.
Per identificar-vos, no?
Sí.
Però bueno, baixàvem pel nostre propi peu, i en cap moment mos havien de coll entre dos policies a cadascun, baixava cadascun amb el seu propi peu i anava baixant les escales, no? Mm-hmm. No hi havia cap violència en cap moment.
I clar, això va ser les 12, va ser migdia això, i llavors a hora baixa els sindicats havien convocat una espècie d'una cacerolada, no?, davant l'escorxador.
Sí, aquest dia, el que havia convocat aquest dia, en dia de vaga en tot l'estat, era una cacerolada a la plaça de l'escorxador. Com va dir una dona que va sortir ja, que va coger el micro, esto es un paripé. Nosaltres de l'Assemblea 8 ja havíem xerrat, o sigui, mos pareixia un paripé, però volíem participar en aquest d'això, perquè és la comunitat educativa. Nosaltres, l'Assemblea 8 ja havia xerrat amb tota la comunitat educativa, sindicats i més que convocaven això, i nosaltres ja teníem el nostre espai a xerrar en aquell acte per dur les demandes universitàries també en aquesta demanda total d'educativa, que aquell dia s'aprava en peu de guerra, encara que només fos fent una cacerolada. Mm-hmm.
I bé, tenim el manifest que va llegir en Lluc, que en aquell moment era el portaveu, i és un manifest, una gravació feta dins la mateixa conselleria mentre la policia intentava treure'ls.
També a la Universitat del Segle XIX. Només per a les classes benestants i el servei dels interessos empresarials, polítics i banquers. En resposta a tots aquests atacs que pateix directament la comunitat educativa i en solidaritat amb la resta de lluites en defensa de la llengua, la sanitat pública i el territori, l'Assemblea de la UIP ha decidit ocupar la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. No marxarem d'aquí fins que el govern balear recull fins a 1.380. Les taxes podran pujar fins més d'un 60%, i això encara va molt més enllà si parlem de segona, tercera o quarta matrícula. Introducció de números clausos. Limitació de places a totes les que miren cap a la completa implantació del pervers model de les beques préstec, que, a més, encara augmenta el poder dels bancs dins la universitat. Privatització de l'educació. De cada vegada es fa més evident que l'ensenyament superior s'orienta segons els interessos del mercat.
Bé, i ara vos deixem amb una cançó d'un dels primers músics que molt va donar suport en la campanya Jo també hi hauria entrat, en Joan Miquel Oliver, Dins d'un avió de paper.
Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corip, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no Burundi, més enllà ciclons a damunt els meus. Papers, mapa, mundi, adeu. Adeu, lluna plena, sempre siràs o no siràs la meva estrella.
D'aquesta gran cançó. Seguim amb les encausades. I ara volia xerrar una mica sobre això que ja s'ha anat intuint una mica de la criminalització mediàtica que se va fer des de, és a dir, no des de l'àmbit local, sinó ja des de l'àmbit nacional, no?
Sí. Jo, si me permeteixes corregir-te, no diria s'entueix una mica, sinó que se veu de tot, no? És bastant evident. La campanya de criminalització que els mitjans s'afincen al poder i al capital i com intenten això, no? Donar una imatge dels moviments socials i de les reivindicacions al carrer violenta i irracional i totalment allunyada de la realitat, no? De la realitat, que no és això. Nosaltres estem lluitant per tots i per ara hem estat bastant pacífics, crec.
Eren portades de La Razón, portades del Mundo, portades d'ABC, portades que s'anaven de la realitat, però és que un 200% s'anaven de la realitat, o un 400% eren totalment...
Sí, de fet, mira, tinc aquí la portada de l'ABC del dia següent, i bé, la foto és una, bé, el fondo vermell, ja com a perdonar-li aquest caire, sí, agressivitat, una foto sencera de nosaltres davant dels espais d'un bosc i els titulars que deien assalten per la fuerza a la Consejería de Educación de Baleares. Llavors, és de l'última hora, ja a nivell més local, que dius, Pentura, ho tracten millor, la informació, no són de caire tant com s'ABC, que diuen violenta ocupación de la Consejería de Educación per un grup d'estudiants.
I afegeix Forcejeo, secuencia de los incidentes que tuvieron lugar ayer en la Consejería de Educación, en la que se muestra el acoso de los estudiantes a la jefa de gabinete.
Pero los evacuados no son diurres.
No, no, la jefa de gabinete fue zarandeada durante la invasión del despacho del conseller. Lógicamente, además en lenguaje... En llenguatge aquest sí que violent, en llenguatge...
Pejoratiu, no?
Sí.
És pejoratiu i ofensiu, invasió i...
Violenta...
La caverna mediàtica, un poquet això, no? Només hem de buscar un poquet d'informació i veure qui són els directors de cada diari, qui són els accionistes de l'última hora, no?
Sí. I, per exemple, els mitjans públics, que Ventura, clar, no responen a aquests interessos, també la informació que donaran...
A quins interessos?
I,
partidistes?
Bé, comercials, però clar, aquí se franja d'interessos partidistes, en IB3, que bé, la notícia deia això del dia següent.
És el moment en el que una seixantena d'estudiants entren a la força a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats mentre els funcionaris treballaven. Els minuts més tensos s'han produït quan els estudiants han sacsejat a la cap de gabinet del titular d'Educació, que els intentava tancar el pas al despatx del conseller Rafael Bosch, que aleshores estava buit. Però els intents han estat en va. Els estudiants han ocupat el despatx del titular d'Educació i han fotografiat documents segons la conselleria. La Policia Nacional els demanava col·laboració per abandonar les dependències de la conselleria.
Espero que col·laborin.
Mentre els estudiants llegien un manifest en contra dels retalls a l'educació.
La transformació del model educatiu cap al que representa desmantellar l'ensenyament públic.
Una hora després, la policia ha desallotjat els estudiants i n'ha identificat una trentena.
Per altra banda, bé, això era IB3, que ja vam contractar la informació, només donant escaire la versió de la conselleria. I per altra banda tenim les declaracions de la mateixa conselleria, és a dir, d'en Bosch, que en aquell moment no era, és a dir, tot el que li van contar, suposant que el gabinet seu, que deia això.
S'ajudoca, no?
Creiem que no condemnar explícitament la violència, deixar portes obertes a possibles interpretacions sobre actuacions, fan que algunes persones, que repeteixo, no són la comunitat educativa, realitzin actuació més enllà del nostre ordenament, fent inclús fotos o documents, ocupant una dependència oficial, colpejant a persones que impedien l'accés a un despatx, no d'una persona, sinó d'una institució, i passant de tot allò que és la més bàsica, normativa, que fa referència a la convivència de les persones, a la capacitat de desenvolupar la seva feina, inclús a l'integritat física de les mateixes.
Això són paraules de... L'antic conseller, en Rafael Bosch, una persona que se'n va anar a Cabrera en dobles públics, una persona que té moltíssima credibilitat. Bé, i si continuem amb la criminalització mediàtica, també El Mundo, un diari que té molta veritat en els moviments socials a dir-li coses guapes, no? També va fer com una espècie de monogràfic d'una de les persones que va entrar allà. I bé, i va fer, diguem, la seva biografia activista i, evidentment, no el va deixar a molt bon lloc, no?
No, de fet, és el salot que va rebre la becollada de la Nena Rodríguez i el món li dedicava pàgines senceres setmanes després que hagués passat la acció on intentava girar la truita de, clar, justificant per què aquell lot havia rebut l'agressió de la cap de gabinet posant-lo, bé, tindant-lo de qualsevol cosa que se'ls pogués passar en aquell moment.
Sí, és el seu estil, no? Estil, no? I no ho sé, jo no sé a on són les escoles de periodisme, si n'hi ha, no? Jo soc treballador social i hi ha un codi deontològic que s'ha de complir, no? I si no el compleixes te poden inhabilitar, no? Però se veu que el periodisme en aquest país, en una gran part d'ell, no? S'ha plegat en els interessos i fan això, fan aquest tipus de comentaris tendenciosos i assenyalant a persones, diguent els noms, els cognoms, la seva vida, no? I no diuen res d'en Bosch, de la judoka i de José María Rodríguez, crec que era també, no? Aquella època també, aquell imputat.
De fet, tota aquesta manipulació i criminalització mediàtica encara segueix, perquè fa una setmana Telemadrid va vincular directament amb l'assassinat de Isabel Carrasco, no? Una cosa que mos agafa no sé quant de quilòmetres de distància i que és un assassinat que s'ha produït entre el mateix PP, no? És que és molt curiós.
És molt curiós, no? És únicament no veïn Telemadrid, perquè no...
Ah, no?
Em sap greu, però ni la tinc sintonitzada ni sé si puc fer-ho. Però... I molt vàrem enterar perquè el vídeo aquest va sortir per l'intermedio i unes amigues molt vàrem dir coses i m'han dit que heu sortit a Telemadrid, ja anava a dir Intereconomia, hem sortit de Telemadrid i vos fan un vídeo sobre no sobre vosaltres, perquè en realitat no m'ho focalitzaven la nostra atenció, no són tan important com perquè em focalitzen la nostra atenció, però se pas sí que és tan important com perquè el focalitzin tota l'atenció. I el que relacionava era... se lluita en el carrer, els escratxes, se denuncia en els polítics, lluita que no, la nostra acció que surt a part del vídeo, és un vídeo que dura un minut i mig i que van fer en un programa de les 12 del vespre a Telemadrid, podem entendre, o sigui, si ho fan a Telemadrid a les 12 del vespre, hora X, podem entendre com serà el programa. Surt en Germán Terx, o sigui que podem imaginar com serà el programa. I surt que em relaciona la mort d'assassinat de la presidenta de Lleó amb els moviments socials.
És aquesta lògica, no. Perdó, si puc afegir, aquesta lògica, no? De si P, entonces Q, un poquet,
la lògica,
no?
De l'absurd, no?
Sí, sí, un poquet de si començàvem en el carrer i començàvem en comentaris tal, després passàvem a les escratxes i després a assassinar a la gent, no?
Sí, segons tenim entès, ara heu començat a moure, no?, fitxa legalment contra aquestes acusacions tan tendencioses, no?
Sí, vull dir, nosaltres volem una rectificació d'això, lògicament, és que no és que no ve, o sigui, és que ningú se li pot acudir que això vingui a compte. No...
He de dir que les rielles que mos vàrem... Van ser moltes, eh? Hem d'agrair aquests moments graciosos, però no hem de treure importància a això, no? Que realment ens vàrem vincular un assassinat entre ells, perquè és la màfia, són una dels PP que mata un altre dels PP i segur que la tenim nosaltres a Balears. No sé, no... Això va...
És absurd.
Va ser graciós.
No, li hem enviat... O sigui, hi ha una llei que és... No me'n recordo el nom, però...
Rectificació proporcional.
Rectificació proporcional, i nosaltres li vam enviar un test doncs, amb el qual hem de rectificar el que vàrem dir perquè no és cert. És a dir...
Val, i fins ara hem xerrat de la criminalització mediàtica i ara ja ens agradaria centrar-nos un poc en la part més repressiva. És a dir, com ha estat la maquinària repressiva del govern cap al vostre cas, cap al nostre cas? S'han produït detencions, s'han produït multes, si m'ho podeu explicar un poc així?
Pues, el cas va començar en que primerament van detendre, recordant les dues o tres setmanes primeres va detendre set persones.
I recordem que aquesta setmana va ser batiada con la Primavera Mallorquina, no? Que va sortir en José María Rodríguez, que és imputador imputat, justament, dient que se mos havia acabat la paciència.
Deia que se li havia acabat la paciència i nosaltres li varen contestar que no tenim por. Vull dir, no, se t'ha acabat la paciència i ets un càrrec públic. Tarda tranquil·litzant.
Que ha hagut de dimitir perquè està imputat. Ho hem de recordar tot això.
És un personatge molt obscur, la veritat, aquest home, no? I aquesta setmana va ser la primavera, com dius tu, i va ser una setmana de repressió per molt de col·lectius, només per nosaltres, no? Nosaltres vàrem set detencions...
Set detencions.
I...
Detencions perquè set persones sí i la resta no?
Detencions...
Arbitràries, no?
Igual que la cap de gabinet ha dit.
Ha dit. Perquè sí, no? Pentures les persones més representatives de...
Pentures les persones que tenien els arxius,
que li tenien més ganes, no?
O pentures les persones que més sortien en el vídeo... No.
Sí, no, hem fet elucubracions sota això, però no sabem quina lògica van emplear, no?, per fer aquestes detencions. Probablement sigui que la unitat aquesta d'informació que té la Policia Nacional té arxius de tots nosaltres i aquestes persones que, per el que sigui, les volien tenir fotudes i doncs les van agafar i les van detindre, no?
Bé, i van detindre a set persones... I després què va passar?
Van detenir set persones i mesos després, o sí, alguns un quant de mesos després, van arribar, anar arribant cartes a les persones que havien entrat. I aquestes cartes eren cartes que te deien que tenies una multa de 1.000 euros, o sigui, un procés administratiu, i se mos imputava 1.000 euros, se mos imputaven coaccions...
Sí, bé,
bueno,
depenent de cadascú, no? A mi me volen enviar la carta també des de Delegació de Comerç, aquest que és José María Rodríguez, el nostre amic, i me van demanar més per desobediència, jo crec que, resistència a l'autoritat. Després també per agressió, per faltes o... No tinc massa clar encara.
I eren multes de 1.000 euros, no?
Eren multes de 1.000 euros i crec que unes poques de 3.000 euros. I multes a joves, a menors d'edat, de 300 euros, crec que recorda.
Val. Sí. I els processos han anat diferent per als menors i per als que ja eren majors d'edat, no?
Sí.
Sí, els menors van tenir un procés que van passar, segons m'ho van comptar, van passar per un psicòleg, fer unes feines, un treball per no sé què... I allà se va quedar, no van seguir el procés.
Per tant, tota aquesta campanya que està en marxa és només perquè en aquell moment era major d'edat, no?
Exacte.
Sí, jo crec que era és intencionadament per dificultar la feina dels activistes, no? Nosaltres durant aquests dos anys tota l'energia l'hem tingut que posar per defensar-nos a nivell judicial, no? I no estem... posant la mateixa energia que posaven abans en el carrer, no? I fent la lluita fent accions directes, no?
I, és a dir, aquest procés administratiu, aquestes multes, no han continuat perquè ara teniu obert un procés penal, no? Aquest procés ara mateix, en quin punt es troba?
Varen fer al·legacions, varen presentar al·legacions per a la Delegació de Govern i se va iniciar un procés penal, no? Queda paralitzat el procés administratiu, que no sobresegut ni res, sinó que està paralitzat, no? I ja tenim obert un procés penal, que si vols explicar tu, Cloqui, un poquet.
El procés penal és bàsicament que a les 7 persones que van detendre en el principi li demanen un any i mig de presó, i a les altres, totes les altres persones, les majors d'edat, li demanen 6 mesos de presó. Aquest procés està obert dia 2, 3 i 4 de juliol... tenim el judici i molt més, vull dir, ens encaram un judici totalment polític on ens demanen 6 mesos de presó i 10 persones un any i mig de presó.
És a dir, 6 mesos de presó per entrar a un edifici públic, no? Per a les públics que pot ser qualsevol cosa.
Així de ridícul.
Podríem dir que no té ni cap ni peus, no?
No, és més barat ser corrupte i donar sobornos i tot això que lluitar per el poble, no? Sí.
Ventura, si haguéssim entrat amb un sobre, hauria estat tot molt diferent.
Segurament ens haguéssim posat.
Ventura, però no tenim tanta pasta.
I doncs, sense cap ni peus, així com comença ara la següent cançó de Da Sousa, que és un altre de grups que ens han donat suport, ja també hauria entrat.
Sangat mengerikan,
escoltàvem ara Cap Blanc, de Sousa. I bé, seguim amb el tema, que ara xerràvem sobre la repressió duita des de l'estat, i clar, ells ataquen i vosaltres vos defensau, no? I com ho feis per defensar-vos?
Ja en el moment que van arribar a començar a arribar les detencions, i en el moment que van, sobretot, van començar a arribar les multes, perquè en aquell moment ja se feia un... ja havia de ser un moviment totalment col·lectiu i una defensa col·lectiva de secció o d'escar repressiu, i van començar a organitzar-nos totes per muntar un col·lectiu o un grup de suport, millor dit, per fer front en aquest atac tan institucional.
Uh-huh. I teniu, clar, sou ara mateix 44 persones encausades. Uh-huh. I tot això ho du un missè o són varis?
Crec que són dos, no? O tres, són tres. Sí, són tres. Sí, primer nosaltres és autoformació, perquè no tenia massa idea cap de ningú de nosaltres sobre temes jurídics o judicials, i un poquet d'autoformació, demanar ajuda a molt de companys i de persones que altruistament mos donen suport i mos han ajudat, no? I després de implicació de molts de nosaltres i de vosaltres, per treure endavant, no? La defensa és cas, treure de pes per pagar el misser i un poquet això.
I hem d'entendre que són tres missers, perquè ja hem comentat abans que les coses van anar succeint, o sigui, en els temps. En el principi ens va acollir de volada, sense saber com que fèiem, i van acollir un misser ràpidament. I després, quan ja van començar a muntar tota l'estratègia de defensa i tot, vam anar estructurant, i al final mos duen tres missers a tot el col·lectiu.
Uh-huh. I per fer front a totes les despeses, les possibles multes i tal, què heu fet? Quines accions o quins esdeveniments heu organitzat?
Hem muntat, va haver un estiu, l'estiu del 2012, que vam estar bastant actius muntant barres antirepressives, i anàvem a distints barris de Palma, en els quals teníem contacte i podíem muntar barra, i fèiem una barra antirepressiva amb beure, menjar i difusió, sobretot, difusió d'escàs. O sigui, no tot era guanyar dos bes, que havien de guanyar dos bes per pagar les misses, encara que molt bona bondat, m'ho han ajudat molt amb el pressupost, però havien de pagar les misses, vull dir, aquí ningú fa feina per res.
Clar.
I però sobretot era difusió d'escàs i guanyar lo mínim que podien de guanyar.
I no, també heu muntat dinars, no?, a la universitat.
Heu muntat dinars a la universitat, vam muntar un concert bastant gros a la factoria de so ara fa uns 6 mesos, una cosa així, on ja fa suar que ja hem escoltat, on està tocant, i molt més grups.
De fet, moltes gràcies a tots els grups que varen tocar per sa voluntat, per donar suport en escàs.
Sí. I també hi va haver una iniciativa molt, molt bona, que era Gols per pagar multes.
Gols per pagar multes. Aquesta iniciativa va sortir un dia, estàvem fent assemblea, i una persona va dir, pues, jo crec que un torneig de futbol a la societat seria molt, molt, molt bona idea. I van muntar un torneig a la societat, i van participar molt d'equips, i va ser durant tot el dia, de matí a hora baixa, fent un torneig a la societat, fent difusió d'escàs, i gols. Van picar gols contra la repressió.
Bé, recordar també, tenim companyes que estan a Tarragona, no? I vàrem fer un vi d'encausats, i també va ser una manera de treure dos bes, no? I va ser molt, molt guai.
I passa bo, sí?
Sí, sí, sí. S'ha ressecat també.
I tenim un àudio d'un dinar d'aquests que s'ha de fer a la WIP, de, bé, una entrevista de la televisió en els dos portaveus.
Yes. Dia 22 de maig vàrem entrar a la Conselleria d'Educació, els estudiants de la universitat i un parell de professors, i vàrem entrar allà per denunciar la situació retallada amb educació, que cada dia m'ho posen més difícil, cada dia donen manco beques, etc. En la setmana ja tenien les cartes de que m'ho anaven a fer un judici. El que han fet és diferents barres antidepressives, val? Per recaudar dos bes, per pagar la seva
mare. Nen, això com ho faig?
I ara, aquest dinar, per exemple, és una activitat més per recaudar, i no només per recaudar, sinó també perquè la gent conegui perquè mos acusen, perquè hi ha molta gent que encara no ho sap, i això és molt important. I també per donar un poc de vida en aquesta universitat, que està un poc morta.
Vam xerrar amb Berdegà d'aquí, de Ramon Llull, m'ho va donar tot el seu permís. M'ho han deixat per les taules com vulgueu, m'ho han deixat posar música. I després se pudo, que són part de professors i pas de Suïf, m'ho han ajudat a fer difusió i ja hi ha professors sopant dinant aquí i ja m'ha vingut bastanta gent. No?
Bé, Ventura, vols parlar amb set vols? Tenim les dues entrevistades, les tenim aquí, avui xerrant.
I bé, això era una eina més, no?, de difusió i de barra antirepressiva, però també recordant que hi ha moltíssima gent que vol ajudar sense venir a les barres perquè, o bé, perquè la seva situació no personal no pot venir o perquè ja no té edat per venir a una barra com un pare, etc. I aquesta gent també han participat molt activament ingressant dos vés a un compte. És un compte que vol dir ara per aquí, que no crec que pugueu apuntar, però que podeu trobar tant a contrainfo.cat com a la pàgina de les encausades. Seria 2056-000-445-421-800-3080. Es compte per ajudar a la campanya, jo també hi hauria entrat.
De Caixa Colònia.
I
me sorprendria que qualcú hagués apuntat això, l'ha dit super ràpid.
Bé, però si en cas qualcú m'ho escolta en podcast, que pot fer enrere.
Exacte, si no és en el WordPress, no? En el blog que tenim nosaltres, sí. També.
I bé, i ara encara seguim amb la campanya, no? S'ha començat, sí, una nova campanya, la campanya final, no?, que se titula Jo també hi hauria entrat, i si mos podeu explicar en què consisteix.
De fet, fa un mes, lo de judici ho sabem fa... Si tenim en compte que fa dos anys que van fer l'acció, doncs ho sabem fa poc temps, fa uns 6 mesos o uns 7 mesos que sabem que han d'anar a judici. A partir d'aquest moment van començar a mobilitzar-nos i dir anem a judici i hem de canviar un poc d'estratègia, hem d'anar un poc més enllà, i ja han començat a canviar, van canviar la nostra imatge que teníem. Tenim una campanya de fotografies que segons Jo també hi hauria entrat, que qualsevol pot collir el cartell que trobarà a la nostra web i imprimir-lo i fer-lo una foto, o simplement amb un paper i posar hashtag Jo també hauria entrat i fer-se una foto i publicar-la a les xarxes socials i fer que la gent se vagi enterant, la gent que se vagi enterant i la gent se consciencii de lo que està passant.
Sí, jo és també per... Hem de pensar que això no és només nosaltres, no? Nosaltres estem de dins de tota una lluita per l'educació i per la dignitat dels pobles, no? I és una manera també de sentir-nos propers i sentir el suport i sentir que totes les lluites, la majoria d'elles, formen part de la mateixa, no?
Bé, de fet, en aquesta campanya hi ha, com has dit abans, més de 90 col·lectius que ja vos han donat suport, com de renom, no? Perquè molt. Després diguin, per exemple, el GOP, OCB...
GOP, OCB, Plataforma Crida, Assemblea de Docents, Memòria de Mallorca...
A més, anant més enllà de les illes, ja que hi ha també molt de col·lectius que també han donat suport.
Hi ha una plataforma educativa de València que se diu Plataforma Prou, que... Crec que va ser de les primeres que molt va donar suport. Hi havia assemblea sempre Plataforma Crida i després venia Plataforma Prou. Tenim colles de dimonis que ens donen suport, tenim gent de la cultura que ens dona suport.
Gent de l'esplai, no? També. Monitors.
Gent de l'esplai que ens dona suport. Monitors del grup d'esplais de Mallorca que van fer la trobada d'esplais i es van fer una foto, i és la foto més nombrosa que incitam que si voleu superar-la, les podeu superar.
I
també... van ser 60, però...
I també hi ha músics, no?, com és que he comentat abans, en Joan Miquel Oliver, i també un gran artista com en Joan Turú, no?, que vol ha fet un disseny.
Com en Joan Turú, que ens va fer un disseny, que és preciós, el disseny d'un disseny d'un nin i un moix, que recorda, amb el cartell d'allò també hi hauria entrat, i un ocell que també piula l'embut de la Plataforma Crida. I que aquest, un lloc que estic preparant per ara, és fer unes camisetes amb aquest mateix logo i unes xapes, i imaginar que d'aquí una setmaneta i mitja això ja estirà bastant llest.
Recordar també els pares, les mares, els avis i tota la gent que també s'ha fet la foto, no? Encara que l'hagi penjat el net o el fill i tal, molta gent que no té tanta repercussió mediàtica mos ha mostrat el seu suport, no? Total.
Sí, et pots sentir molt acompanyada, no? Yeah. Per la societat.
Molt acompanyada, si més, és donar-nos compte de que la gent hagués entrat també. No,
davant d'aquesta situació política, social, econòmica i de tota la gent veu que s'han de fer coses, no? I que s'ha d'anar allà i cridar-li a la cara, no? Un poquet.
És que hi ha lloflautres, hi ha joves, hi ha gent de Catalunya, hi ha gent de Madrid, hi ha gent d'Andalusia, hi ha gent de Castella que m'haurà donat suport.
De Galícia.
De Galícia, hi ha gent que m'haurà donat suport. És que tenim col·lectius de grans a petits i d'ideologies un poc, partit polític, ideologies bastant un poc diferents alguns amb els altres, sindicats, tots els sindicats m'ho donen suport, ara m'ho donen suport i en el moment que varen fer secció no, però ara, perquè segur la realitat i segur un altre, estem en un altre moment de la lluita, ara tota la societat està clamant per l'educació i en aquell moment aquest moviment no estava tan intensificat i ara crec que i a més segur les imatges, el que varen fer tothom ha d'estar donant suport.
És a dir, aquest creixement, no, del suport també té molt a veure amb tota la vaga indefinida que van realitzar l'any passat el docent, no? Que va ser un exemple de dignitat com les que mai s'havia produït aquí, no? I l'assemblea de docents que vos coordinau amb elles, vos donen suport per el que hem vist, però total, no?
L'assemblea de docents mos dona suport, però és que és un suport recíproc. O sigui, l'assemblea de docents, per nosaltres, o sigui, els moviments d'assemblea de docents per tota l'assemblea d'encausades... i per tota la societat mallorquina i per tota la societat
que és un exemple, no? Jo crec que ha mostrat una manera de juntar la gent, de fer front a un atac brutal a la nostra cultura i a la nostra educació pública i ha mostrat com fent feina, xerrant de tu a tu i tenint les coses clares, no? I ser honestos com són i feines que se pot arribar a on han arribat, que és a mobilitzar a tota la gent i a fer la manifestació més grossa que s'ha fet mai a les Illes. No?
No, i a més és que ara que nosaltres estem en contacte i estem bastant en contacte i vas coneguent a la gent, vam anar a la marxa per l'educació, vas coneixent tota la gent que està dins d'aquest moviment i dius és que aquest moviment devia ser bo, segur, perquè és que la gent que hi ha de dins és impressionant. És impressionant la gent que va de dins, fa una feinada i a més... El que deia en Rubén, té les coses molt, molt, molt clares. Molt clares i sap cap on volen anar.
És a dir, heu participat en les diferents activitats que ha fet l'assemblea, no? Vareu fer la marxa per l'educació, la vareu fer sencera?
Varen fer la marxa per l'educació, la varen fer sencera. Hi ha quatre encausades que varen estar fent d'organització, perquè varen voler elles, vull dir, no era una cosa de l'assemblea d'encausades, era aquestes persones varen voler participar. I
poc sí, pressionada sí. Per als companys també hem de dir
perquè... també hem de dir 39 quilòmetres a peu i va ser molt divertit, va ser molt divertit i bueno, i vam conèixer tothom. Després hem participat en la primera edició del docents i el Balear Tour que vam fer a Manacor i vam participar a les encaurades recollint firmes, vam, bueno, participant a l'acte i llegint el nostre manifest.
Sí, un poquet com hem dit abans, és la mateixa lluita, no? I trobant que la fem nostra, nosaltres, jo també faria vaga, no? I per nosaltres donar suport als docents i a l'assemblea de docents i plataforma crida i estar amb ells i donar un cop de mà en això que vulguin, sempre estem dispostos, no? Perquè és el camí, jo crec.
Sí, de fet, l'assemblea de docents no dura. Cada setmana ens donen més alegries. Alegries i també ara ens fa passar un poc de pena, no? En la vaga de fam d'en Jaume Sastre, que hem de recordar que ja fa 14 dies que està en vaga de fam. Vos heu apropat a ella?
Vam dins de l'encaurada, clar, les encaurades són moltes. Una cosa que tenim és que són moltes. I com que són moltes, Mallorca és molt petita, ens coneixen tots. Si no hagués una persona d'encausades que conegués en Jaume Sastre, haguéssim anat igualment, però hi havia una de les encausades que va ser alumna d'en Jaume Sastre i ella ja tenia moltes ganes d'anar a xerrar amb en Jaume Sastre i les encausades en Joana, que va anar, va ser una transportació de les encausades cap a ell i van enviar tota la nostra força. Ja han fet un comunicat de suport a en Jaume Sastre i és que Jaume Sastre, crec que ho han dit al principi, crec que al principi ho han xerrat un poquet, Jaume Sastre és la dignitat de tota la comunitat educativa, és la dignitat de tot un poble ara mateix. Esperam, jo personalment desig que si en algun moment està malament ho deixi, perquè no, si prefereix la dignitat i després que pugui seguir fent feina, que se faci malbé per uns dirigents que no mereixen tant.
Avui, de fet, s'ha enviat una carta a UNESCO demanant que, per favor, aturés la vaga de fam d'aquests docents, és a dir, que pressioni en el govern per diàleg, que és l'únic que es demana, no es demana respost, una cosa tan senzilla com dialogar.
És que, a més, demana... No de, o sigui, és que no demana ni que aturin ser, o sigui, no demana ni que aturin les retallades ara mateix. Demana, lògicament demana que aturin les retallades, però la seva vaga de fam és simplement perquè hi hagi diàleg.
Sí, sí.
Democràcia.
Així com suena.
Democràcia, demana sí, democràcia.
Com no haguéssim entrat a la conselleria quan no volen escoltar, perquè ells no volen escoltar. Ells estan en els seus pedestals i mirant cap a dalt només i qualque vegada miren cap a baix per escopir-nos i res més. I per això hem d'entrar, tornaríem a entrar allà.
De fet, alerta que demà, que és dia 22 i serveix el segon aniversari, entrem. Alerta.
Ui, no, jo, una primícia tenim per aquí.
No, va, en sèrio, que la Policia Nacional no s'està escoltant.
No, que és broma, policia.
Sí, però demà és el vostre aniversari, no?
Demà és l'aniversari, coincidat justament, i no ho havíem pensat, o sigui, això no havia engegat en l'assemblea de 200, quan ha sortit, sense voler.
És karma. Karma.
És karma.
Això que tant t'agrada, eh, Colma?
Pues, hi ha una manifestació a les 7 de sota baixa...
A la delegació del govern.
Delegació del govern. I han participat de tot, quan no han de participar a la manifestació. És que...
I aquesta, recorden que és una manifestació convocada de forma completament unitària, val? Allà on hi ha els sindicats, allà on hi ha crida, allà on hi ha assemblea de docents, papa, seran causades també hi sereu. En xerrareu demà, seran causades, en celebreu qualque cosa pel vostre aniversari?
Tenim una coseta preparada. Però per veure-la heu de venir a la manifestació, lògicament. Si no veniu a la manifestació, no veureu i no sabreu el que haurà passat. Però tenim una cosa per fer durant la manifestació que crec que m'ho està quedant bastant guapa.
I de recordar-ho totes, demà a les 7, totes han quedat a la delegació del govern.
Vale. Ara per acabar, així com feim cada setmana, farem un petit repàs a l'agenda que molt espera aquesta setmana de cicles i conferències. I bé, com jo he destacat, trobam l'apartat de virulències, que bé, ha estat tota una sèrie de xerrades, de performance, de balls, que s'han anat fent a la Riera, i que cada hora baixa ho podeu trobar cada dia de la setmana, i fins i tot el dissabte de matí també seran allà. Per altra banda tenim la xerrada de l'Unió Europea No Tenim Futur, que vendrà Isabel Vallet, diputada de la CUP de Catalunya, que se farà dissabte, divendres, de les 7:30 a Manacor. I bé, poca cosa més durant aquest cada setmana. Finalment, vos deixem amb la cançó de Puja Fasuà, un grup que està a punt de treure el seu tercer disc i que també va ser un dels primers que me va donar suport a la campanya Jo També Hauria Entrat, i acaba de treure Queratina, que és la primera cançó que mos deixen de ser un nou treball.
Pareix que no s'acaba, cansat de la mateixa sang, ses ungles destrossades i cada pit més sol. Thank you.
Doncs ja ho sabeu, aquesta és la posició de les encausades a dia d'avui. El 27 d'aquest mes, juny, s'està convocant a la plaça del Tub un concert i un soparillo en solidaritat. I com bé diu aquesta veu, heu escoltat Ona Mediterrània dintre de Ràdio 77. Mira quines coses. Perquè Fona, un espai de l'autonomia social mallorquina que els dimecres alça la veu. Damunt les 3 fins les 4 es donen trobada persones implicades amb aquestes lluites per defensa del territori, per l'autonomia, per l'autogestió, per la salut comunitària i per l'educació llibertària de nosaltres i per nosaltres mateixes. Salut i anarquia, una mica més d'Ovidi Montllor.
A València, el País Valencià, per segar el blat, un fals, etc., fan servir una eina que es diu corbella. Fins aquí l'explicació. Ara parlem de la cançó. Una de les primeres cançons que vaig fer i una de les darreres que he cantat. La samarreta. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en feren per a meia. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia. Jo treballava amb la cordella i dintre de tots els mals sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Pots un altre amb les meves circumstàncies ja hagués canviat de samarreta, però jo que m'hi trobo molt bé amb ella perquè abriga, me l'estimo i li prego que no se me faça vella.